Codinenca, la ràdio de Sant Feliu de Codines.
Baltimore and DC now.
Can't forget that motor city.
Can't forget your boat and
city. Way down in L.A., California.
Way down in L.A., California.
Not to mention half a leg Nova Scotia.
Doesn't mention it, please.
Or Lombard. You visit Lebedev. Scream, you know.
Yes, I know.
Manchester.
Oh, Amish. Amish.
Alexandria.
Hey, Virginia, Virginia.
Falk Church.
Where's that?
Soft and sweet and dreamy.
La 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 la.
There is a rose in Spanish Harlem. A red rose up in Spanish Harlem. Start a fire there and then.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Bona nit i benvinguts un dilluns més a l'Anem a la muntanya. Avui últim Anem a la muntanya del mes de febrer ja, eh? Atenció que se'ns en va el mes de febrer, entra el mes de març i molt aviat la primavera. I ja tenim aquí a tota la família del programa, està instal·lada aquí a l'estudi d'1 d'Ona Cuinenca. Bona nit a tothom.
Bona nit.
Estem?
Bona nit. Hola.
Tot bé?
Tot bé.
Tot bé. Tot bé.
Perfecte.
Sí, sí. Ja amb l'home del temps en qui encara estem més segurs de lo que passarà.
Sí. Seguríssim que sabem el que passarà el temps passat, en el futur, perquè avui, com ha dit la Pesa, tenim un home del temps, tenim Eloi Cordomí, que el celebrem d'aquí una estoneta. De moment tindrem les sessions habituals, les que fem cada dilluns, i ja ho sabeu, fins a les 11 en punt de la nit, aquí, al 107.2 de l'FM, si sou Sant Feliu, o unacuyenca.cat si esteu arreu del món mundial. I també telefonarem a Nil Cardona, oi, Teresa,
el Nil Cardona,
que ens explicarà una cursa que ha fet
recentment. Les curses que van a fer, sí.
Doncs tot això tindrem en el programa d'avui, un programa, ja veieu, ben farcit, i començarem ja amb l'editorial, oi, Toni, què diem avui?
Avui parlarem dels avantatges que té viure a la muntanya.
Avantatges de la muntanya.
És una història que vaig treure d'internet i que és molt maca i per això ho he portat.
Molt bé, doncs escoltem l'editorial. Bona nit, Josep des de la Peixera.
Molt bona nit a tothom.
Tot bé, també?
Molt bé. I esperem que ens acompanyi el temps, també.
Molt bé, molt bé. Sisplau, la sintonia de l'editorial.
Doncs bé, la història és la següent. El president d'una empresa multinacional i multimilionari va voler que el seu fill conegués el que és ser pobre i el va portar 2 dies amb una família de pagesos que vivien a la muntanya. Varen passar 3 dies i 2 nits en aquella casa de pagès. En el cotxe de retorn a la ciutat, el pare li va preguntar al seu fill: «Què t'ha semblat l'experiència?» «Bona», va contestar el seu fill amb la mirada perduda a l'infinit. «I has après alguna cosa?» El fill va contestar: «Sí, moltes. En primer lloc, que nosaltres tenim un gos, i ells en tenen 4. Tenen un cavall, bens, gallines. En segon lloc, nosaltres tenim una piscina al jardí. Ells tenen un riu sense fi, d'aigua cristal·lina, on hi ha peixos i granotes. Nosaltres importem llanternes xineses per il·luminar el jardí, mentre que ells en tenen prou amb la lluna i els estels. A la casa posen 2 espelmes sobre la taula. El nostre jardí arriba fins a la tanca. El seu es perd a l'horitzó. Nosaltres anem cada dia al supermercat a comprar. Ells sembren i recullen menjar per tot l'any i encara els en sobra. Nosaltres escoltem CDs. Ells escolten una perpètua sinfonia de cants d'ocells, granotes, insectes, etc, etc. Nosaltres cuinem amb electricitat o gas. Ells, tot el que mengen, té un sabor fantàstic de foc de llenya. Per protegir-nos, nosaltres vivim rodejats d'un mur amb alarmes. Ells viuen amb les portes obertes. Nosaltres vivim connectats al mòbil, a l'ordinador, al televisor. Ells, en canvi, estan connectats a la vida, al sol, al cel, a l'aigua, al verd dels arbres, a les collites, als animals i a la família. El pare va quedar impactat pels raonaments profunds del seu fill. Llavors el seu fill va acabar dient: «Gràcies, papa, per haver-me ensenyat com pobres que som». Doncs bé, la dita d'avui, la frase famosa, fa referència a la història que acabo de llegir. I diu així: «Almenys una vegada a la vida necessitaràs un metge, un advocat, un arquitecte, però cada dia, 3 cops al dia, necessitaràs un pagès». Thank you.
Moltes gràcies, Toni, per l'editorial i per la frase que l'apuntaré a Facebook.
Molt bé.
Que estan bé les frases i les noies els agrada, eh? Em fiquen... Sí? Allò, el, Facebook, sí. El Facebook pots ficar me gusta. Si
com
ho triomfes amb les frases? Bueno, no.
Sí, fa servir les meves frases per lligar.
És el primer pas per trencar una mica el gel.
A l'esquena del Toni, tu
aprofites. Sí, tant. Faig servir el Toni Esquer per les noies. Moltes gràcies, Toni. Ens trobem la setmana vinent. Sí. I ara ja passem a la primera telefonada del dia d'avui, la primera mini entrevista. Tenim el Nil Carrón al telèfon. Hola, Nil, molt bona nit.
Hola, bona nit.
Primer de tot, moltes gràcies per atendre la nostra telefonada i un plaer que estiguis aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I ens pots fer 5 cèntims, si us plau, d'aquesta cursa que vas fer aquest cap de setmana?
No, ja fa dues setmanes o tres, oi, Nil?
Sí, fa dues setmanes. Una setmana i mitja farà. Mm.
Doncs ens pots fer 5 cèntims, si us plau, primerament?
Sí, i tant. Bé, es van fer els campionats del món a Verbier, a Suïssa, i era l'objectiu de temporada d'aquest any, i la veritat és que va anar molt bé. Bé, vaig aconseguir un 13è lloc a la cursa vertical i estic molt content d'aquest resultat.
I el teu germà saps com va quedar, l'Oriol?
Sí, el meu germà va fer 17è a la mateixa cursa, a la vertical.
Déu-n'hi-do, eh?
Molt bé, ostres, quina família.
Sí, va anar molt bé.
Me n'alegro molt.
Explica'ns una mica més en què consistia, quines característiques tenia la cursa aquesta.
Bé, eren una setmana en què es feien totes les proves que es fan amb esquí de muntanya. Es feien sprints, que són curses de 3 minuts, la vertical, que és una pujada sola, la individual, que és una cursa d'unes 2 hores, amb pujades i baixades, i després la cursa per equips. I jo vaig participar a la vertical, a la individual i a la d'equips, i el meu germà també va fer aquestes mateixes. I bé, eren els campionats del món i era el nostre objectiu d'aquesta temporada. I la veritat és que ens vam trobar molt bé. A la individual vaig fer 21 i el meu germà 27, em sembla. I tot el resultat esperat.
Molt bé.
Sí.
Aquesta cursa és la que va guanyar el Kilian Jornet o és una altra cosa?
Sí, va guanyar 2 proves, va guanyar la cursa, la vertical i la individual, va guanyar.
És que una pregunta, quan dius campionat del món, són curses que es van sumant o només és una cursa concreta aquesta?
No, aquesta era una cursa concreta. Uh-huh. Els campionats del món són durant una setmana i es fan totes les proves. I després hi ha la Copa del Món, que la Copa del Món sí que són 4 proves, que puntuen, cada prova puntua el mateix i es van sumant punts i al final guanya qui té més punts. Uh-huh. Es premia més la regularitat a la Copa del Món.
I això es va fer a Verbier, allà a Chamonix?
No, a Suïssa.
Ah, sí, a Suïssa?
Bueno, sí, a costat de Chamonix, sí.
A Suïssa es va fer.
Sí, a Martigny.
A Martigny, sí.
Sí.
Això, el tipus d'equipament que porteu per això, suposo que és, clar, deu ser esquí, es fa de pujada, que m'imagino que deu anar amb pells de foca, i sí. També es fa baixada o només és pujada?
Sí, a la cursa individual i a la de per parelles es fa baixada. Normalment són unes 4 o 5 pujades i amb les seves respectives baixades. I es completa un circuit normalment circular. Comença i s'acaba allà mateix i se sol pujar algun cim.
Mm-hmm. Sempre es fa aquí a Europa, això? O també es pot fer als Estats Units? O normalment aquesta cursa es fa aquí a Europa, als Alps?
Sí, la veritat és que el motor, el potencial fora de l'esquí de muntanya està a Europa, als Alps. Fora d'Europa se'n practica, però no amb tanta... amb tanta professionalitat, diguéssim, no es fan copes del món ni campionats del món. També és un esport una mica, bueno, petit, que està creixent i els pressupostos per anar a altres continents suposo que desbordarien una mica els pressupostos de tots els equips.
Uh-huh. Uh-huh.
Vosaltres pertanyeu a la federació, a alguna federació oficial, ja sigui la catalana o així?
Sí, sí, sí. Sí, als campionats del món només s'hi pot competir per la selecció nacional del país, i en aquest cas hem de córrer per la selecció espanyola, i després les curses que són campionats d'Espanya sí que les correm amb la selecció catalana, i la resta de curses pel nostre compte. Però hem de córrer, estem obligats a córrer per selecció.
Ja, i ha de ser forçosament l'espanyola, o sigui, no...
Quin... Ah, sí, els campionats del món i copes del món, sí. Les curses internacionals, sí.
De tota manera, ja em sona que hi ha alguna cursa que la, es presenten corredors, com la Núria Piques, em sembla que és, que ho fa, que es presenten com a Federació Catalana, per això.
Però no són campionats
sí.
del món.
Sí.
Sí?
Sí, sí.
Sí, hi ha altres curses en esquí de muntanya que tenen potser més nom que els campionats del món, com pot ser la Tierramenta, que hi pots córrer, bueno, és open, i pot córrer tothom, i en aquest cas la selecció catalana hi envia equips. Yeah. Jo l'he corregut aquesta cada any amb la selecció catalana.
Ara hi ha la Laia Andreu, que va quedar campiona amb raquetes, i va participar amb la selecció catalana.
Sí, perquè bueno, el tema de raquetes de neu i curses de muntanya és molt diferent a l'esquí de muntanya.
Yeah.
L'esquí de muntanya és un esport que està, diguem, més ben organitzat. Hi ha les curses que hi ha i hi ha els circuits que hi ha, com és Copa del Món i Campionats del Món, i en canvi amb curses de muntanya, bueno, tal com està fet el reglament, doncs permet córrer com a seleccions catalanes. I aquí hi ha aquesta petita diferència, que amb curses de muntanya la selecció catalana la selecció espanyola gairebé no existeix.
Nil, se'ns està acabant el temps.
Sí.
Els reptes de futur, tens alguna pròxima cursa en ment? Quins són els més a curt termini que tens?
Bé, a curt termini és acabar aquesta temporada i intentar seguir amb la línia que he començat. Ara d'aquí dos dies marxem cap a Itàlia, a la penúltima Copa del Món, i l'objectiu és mantenir-me i intentar acabar la general dintre el top 10 de Copa del Món.
L'Oriol també ve?
Sí, l'Oriol també ve.
També ve. Dos germans inseparables, ja ho veig.
Sí, sí.
Molt bé, Nil. Escolta'm, se'ns ha acabat el temps, ja t'he dit que seria una cosa molt perfecta i deixava descansar.
Doncs que tingueu molta sort, eh?
Vale, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies per entendre'ns.
Vale, a vosaltres.
Gràcies, bona nit.
Adéu.
Vale, gràcies. Bona nit.
Adéu.
Adéu.
Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Bona nit, seguidors del programa Anem a la Muntanya, la colla del dimecres, una setmana més amb vosaltres. Avui us vull passar una redacció d'una sortida que vàrem fer l'última tardor, que es tracta d'una escapada que vam fer a Andorra, i vàrem fer el pic del Cateperdís i el pic de l'Arcalís. Arribats al Principat d'Andorra, ens dirigim cap a l'estació d'esquí d'Ordino-Arcalís. Seguim endavant i deixem a mà esquerra la base i les cotes baixes de l'estació. S'arriba fins a les basses del Port del Rat i fins a la boca de l'abandonat projecte del túnel del Port del Rat. Aparquem els vehicles en l'ampli espai que hi ha al costat de la boca del túnel. Sortim de les basses del Port del Rat i anem seguint les marques grogues que, amb pujada evident i fortes zigzagues, ens porten a la direcció del Port del Rat a 2.537 metres d'altitud. Les principals dificultats de la ruta les trobem a la carena que hi ha entre el coll del Port del Rat i el pic del Cateperdís. És un tram en el que trobem dels grans gendarmes que hem de superar. En general, es tracta d'una cresta poc difícil, amb passos de 1 i 2 i algun pas curt de 2 més. És una aresta curta amb bona roca, i tot i que en trams trobem alguna roca desenganxada. En unes dues hores arribem al cim del Catapardís a 2.806 metres d'altitud, coronat per dues fites cimeres i extenses vistes de panoràmica excepcionals. Baixem del cim i en direcció oest fem una travessa sempre pel fil de la carena cresta. Més endavant, la cresta es fineix i esdevé bastant esmolada, però no presenta dificultat, com a molt recolzar les mans de manera aïllada. Som a la bretxa d'Arcalís i remuntem un llom fins a una cota secundària amb una gran fita, és el cap de la Coma, a 2.714 metres, i baixem pel cantó oposat fins a una taula d'orientació. Arribem a la collada d'Arcalís. Ara guardem els pals i ens toca anar grimpant cara amunt. Tenim un ressalt davant nostre i més endavant trobem una corda fixa que facilita rodejar aquest ressalt. Anem sortejant els grans blocs de la cresta amb les mans, tot i carenejant i ascendint cap al cim on hi arribem en poca estona. Som al cim a 2.776 metres, amb unes grans perspectives, sota nostra, i al fons destaquen els tres estanys de l'Angonella i el pic de l'Angonella que el tenim darrere del Catapardís. Desfem un tros del camí fins al coll del Cap de la Coma i encarem la baixada per arribar a una pista de les instal·lacions d'esquí que, seguint les fites i punts de color groc, ens porten fins a l'aparcament de les basses del port. Ha estat un recorregut de 5 km 542 metres, un temps de caminar 2 hores 54, un temps total de 4 hores 39, amb un ascens acumulat de 486 metres. Els components de la sortida varen ser solament 3, la Teresa Flaquer, en Joan Font i un servidor, en Josep Montbrú. Gent de la muntanya, fins a la propera setmana.
Entrevista de la setmana.
Bé, gràcies, Josep. Com deies, ens trobem la setmana que ve.
Sí, Doval.
Amb una nova excursió a la Colla
de
Dimecres.
Sí, ja tenim una altra preparada.
Moltes gràcies. I ara ja passem a l'entrevista central del programa d'avui. Avui, com he dit al principi del programa, tenim l'Eloi Cordomí, que el tenim aquí a una cuinenca. Donem les gràcies perquè hagi vingut. I, com sempre, abans d'entrevista, per això el Miquel. Miquel, bona nit.
Hola, bona nit.
Tot bé?
Sí, tot bé.
Com sempre, ens faràs una petita presentació de l'Eloi.
Exacte, començarem per una petita introducció. Doncs bé, avui tenim entre nosaltres l'Eloi Cordomí. A l'Eloi no li calen gaires presentacions, ja que tots el coneixem, si més no, de TV3. L'Eloi va néixer i ha crescut al barri del Guinardó, tot i que molt recentment s'ha traslladat a Palau. L'Eloi, amb 11 anys, prenia les primeres dades meteorològiques i fins a dia d'avui ho continua fent. Però avui, a part d'entrevistar l'Eloi com a home del temps, també l'entrevistarem i li preguntarem sobre una faceta més desconeguda i relacionada amb el món de la muntanya, com és l'esquí. Bé, anem per l'entrevista i que ell mateix ens vagi explicant, i ja que primer parlarem com a meteoròleg i després com a amant de la muntanya. Bona nit, Eloi, i gràcies per acompanyar-nos.
Bona nit, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me aquí aquesta nit.
Doncs bé, com deia en la introducció, amb 11 anys ja vas prendre les teves primeres dades, és cert?
Sí, 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 va ser així. La veritat és que quan feu aquests resums de la meva vida, aquesta biografia, em costa saber d'on ho traieu tot, perquè no hi ha cap lloc on estigui tot resumit, no. Sinó que en un lloc posa una cosa, en un altre, i d'aquí suposo doncs, que...
Això, Sant Google, que et va enllaçant però, una cosa amb l'altra.
Sí, sí, però Sant Google, i s'ha d'anar refinant la busca, perquè no hi ha cap Wikipedia que posi Eloi Codomí, aquesta és la biografia. No, no,
de fet, em pensava treballar... trobar una Wikipedia doncs no. I vaig haver de... Em va fer suar la teva entrevista.
Sí. Ja és estrany que no hi siguis a la Wikipedia, per sí, perquè no hi ha molta gent de, bueno, vull dir, normaleta que té alguna ressenya... Sí. Així, sí.
Ningú m'ha fet la biografia, això hauria de fer algú, no? Jo crec que sí. No m'ho faré encara, perquè fer una biografia em sento massa jove.
No, sí. algun amic, algun company, algun personatge que coneguis, home, i tant.
Jo demanaré algú que m'ho faci, tu. Doncs sí, sí que és veritat, eh? Jo amb 11 anys vaig començar amb la meva afició a la meteorologia. Va venir una mica així com de sobte, eh? A l'escola fèiem un treball, i era un treball que no era ni de ciències, era de llengua catalana, i sí que l'objectiu del treball era, doncs, al final de curs, doncs, exposar un tema oralment, era per treballar l'expressió oral. Jo sempre agafàvem un tema que ens agradés una miqueta i mira, com que a mi m'agrada la muntanya, la natura, el medi ambient, fins i tot la meteorologia, doncs vaig triar això de fer-ho al temps. De fet, va ser ma mare que em va dir, va, podries fer-ho dels núvols? I mira, arrel d'això doncs vaig començar el treball i la gràcia va ser que un cop es va acabar el treball, la meva feina va continuar, és a dir, per fer aquest treball doncs em vaig muntar una petita estació a casa prenent les dades cada dia, la màxima, la mínima, tot això, i llavors quan es va acabar el treball vaig seguir prenent aquestes notes i va ser doncs quan l'afició hi va anar tirant endavant.
Així podríem dir que arrel d'aquest treball i de la teva mare et vas aficionar a la meteorologia o ja venia...
A veure, mira, sobretot va ser això, jo crec que el que va disparar l'interès per la meteorologia va ser això. I també penso, allò analitzant-ho després, eh? no és que hi hagi pensat... Vaja, no és que ho tingués molt endins, això, però sí que va haver una situació el 1994, que vosaltres coneixereu bé, i és que aquí el Sant Feliu de Codines i les Rodalies va haver uns incendis molt importants.
I tant.
I has comentat que jo ara estic vivint aquí a Palau, però en realitat visc aquí a Palau, o vaja, allà a Palau, aquí a prop, perquè he estiuejat tota la vida allà. I llavors, jo recordo aquells incendis amb... Vaja, jo tenia, penso, el 94, doncs, tenia 10 anys i recordo la sensació de viure, ostres, cap a Sant Feliu s'està cremant el bosc, a Palau també hi havia un incendi, mirant cap a Collserola també tenies un incendi, era una situació com una mica angoixant, no? No n'hi havia cap que estigués a prop, però em va preocupar molt allò. I sí que arrel d'allò doncs, m'anava fixant cada vegada si plovia o no, si havia de ploure o no. I llavors és una forma que em vaig anar introduint els pronòstics del temps. I després va ser això del treball aquest el que va disparar doncs, el meu interès per la meteorologia.
I fins ara no ha parat encara.
No ha parat. La veritat és que és una cosa d'aquestes que enganxa.
Tinc entès que vas estudiar física i ara amb la intenció d'aplicar-ho a la meteorologia o simplement...
Sí, és veritat. Clar, a mesura que vas creixent i això vas veient doncs, que la vida et pot portar a mil llocs diferents... I quan et fas gran i quan entres a la carrera, doncs entres a física fent el que vols. Jo el meu objectiu era fer alguna cosa relacionada amb la meteorologia, però n'hi havia moltes altres coses que m'agradaven. Per exemple, jo crec que si no hagués estat home del temps, m'hagués agradat fer de professor de física o de mates. I la gràcia de fer física és que pots donar classes a moltes coses, de química, de física, de mates, de ciències, de tecnologia, pràcticament. I ja m'anava bé. Vull dir, era un dels meus objectius. Podia ser un
objectiu. Ja t'obria molts camps, diguéssim.
Sí, exacte.
Vas estudiar alguna cosa, hi ha algun meteoròleg que és geògraf, vas estudiar algun màster, algun...
Mira, jo he fet una llicenciatura de física, ara sí que el grau va acompanyat d'un màster, i llavors hi ha el màster en meteorologia, jo de moment aquest màster no l'he fet, més que res perquè la majoria d'assignatures d'aquest màster ja les vaig cursar com a optatives de física, i algunes que vaig considerar que em feien falta, que m'anirien bé, les vaig fer com d'aquestes de lliure elecció, vaig anar a la geografia, que són com dues carreres. Per fer meteorologia sempre es diu que es fa o per física o per geografia. I vaig fer física, però amb algun puntet, allò, amb algun tastet de geografia. Tot i que la geografia, vaja, vosaltres que coneixeu la muntanya, jo crec que sobretot es fa trepitjant-la. No? Estudiant s'ha d'estudiar molt, evidentment. Però és important també que un bon geògraf es conegui la muntanya. I nosaltres, jo no soc geògraf, però sí que, vaja... M'he patejat força la muntanya, el territori, la costa, tot, i m'he fet bastant la idea de...
No, els grans geògrafs catalans de ser que va passat i això eren gent que patejava la muntanya, que trepitjaven el terreny.
Vosaltres sí. Ja us podeu considerar geògraf, no? Pràcticament.
Nosaltres gairebé.
Però pujant, realment, pujant muntanyes i així, et situes i veus aquell estan allà i sapiguer des d'un lloc determinat on estan les muntanyes que coneixes, que has fet. Això és
el Joan té molta traça en saber localitzar cada un dels pics i posar-hi un home en les fotografies.
Saber-se orientar, vull dir, la cosa està saber allò on és el nord, el sud, l'est i l'oest i saber-te col·locar, no?
I ara mateix, ara jo us vaig a fer una consulta, vosaltres sou dels que aneu amb GPS o amb mapa?
Sí, anem amb GPS. Anem amb GPS.
Però el mapa també o no?
El mapa el portem una mica, però saps què passa? Que el GPS et dona la tranquil·litat aquella que no t'equivocaràs i que no has d'anar pendent de si has fet els 100 metres aquells i llavors et surt allò que et diu la guia, et surt a la dreta o a l'esquerra i et surt no sé què.
Alguna vegada he fet marrades.
Això que deia de geografia, jo estic estudiant geografia la gent més jove, jo estic estudiant gent més jove, no en sap gaire de col·locar els cims perquè hem fet sortides amb àmplies vistes, el Puigmal, vestiments, això ho veus, i molt pocs de la classe de 50 sabien què era.
És com un sentit d'orientació que tens, que a mi m'és fàcil, o sigui,
Joan, és fàcil,
realment no m'esforço, però hi ha gent que vull dir que li costa més.
A mi em costa molt.
Un sentit d'orientació i un interès personal, no? Per saber on estem, què ens envolta, hi ha molta gent que això no li interessa.
Depèn de la muntanya, també, el Pedraforques ja es veu molt bé, no?
El sentit de l'orientació et serveix fins i tot en una ciutat. A Barcelona, per exemple, Barcelona potser és fàcil perquè fot pendent una mica, no? I sempre... Però a vegades vas a alguna altra ciutat, a algun altre lloc, i si tens un sentit d'orientació, dius, bueno, si he deixat el cotxe allà, me'n vaig cap aquí, doncs he de tornar cap allà, no?
A mi saps què em passa? Que jo en un lloc, quan vaig a conèixer una ciutat o un poble o vaig a una zona nova, no em sento còmode fins que no tinc un mapa. Fins que no he anat a l'oficina de turisme i m'he comprat un mapa o m'han donat alguna cosa que em pugui orientar no m'ho sento bé.
Jo també.
A partir de llavors és quan...
Jo sempre el primer que faig és anar a l'oficina de turisme i que et donin el mapa.
No, i a mi també m'agraden els mapes i me'ls estudio, me'ls miro i així. El que passa és que de cara a seguir una ruta el GPS és ideal.
El Josep i jo fa molts anys que anàvem a la muntanya i hem anat tots dos sols i sempre anàvem amb mapa.
Els alpines, en tenim una cinquantena d'alpines, vull dir que les vam anar comprant a mida. I no les havíem perdut mai.
El que hi veu el Toni, si vaig a alguna ciutat, a un hotel, això primer és demanar un mapa dels pics i de la ciutat.
Bé, continuem amb l'entrevista. Com hem comentat, la teva vida sempre ha sigut bàsicament de barri. Què té Barcelona que no te'n volguessis moure fins ara? Què tenia?
No, què té, no. Jo sempre he estat una mica com de poble frustrat, eh? Sí. No, a veure, jo a Barcelona hi he estat bé, però sobretot perquè he crescut allà i tenia la família allà, tenia els amics allà, llavors quan intentes allunyar-te d'això, doncs la veritat és que costa una miqueta. Jo he estat bé a Barcelona sempre i quan hagi pogut fugir el cap de setmana. Val? Jo, per exemple, una de les coses que vaig fer quan tenia 19 o 20 anys va ser anar a treballar a l'escola d'esquí de Núria. Volia tenir una excusa per fugir cada cap de setmana i no sabia com fer-ho. I llavors, en aquella època, doncs, clar, t'has de muntar la vida d'alguna forma. Sí. I llavors, vaig contactar amb aquesta gent i vaig fer uns cursos i tal, i em van agafar durant un parell de temporades per fer de classes d'esquí. I va ser, diguéssim, el meu primer contacte allò amb la natura o de fugir de la ciutat, va ser el meu primer contacte i va ser molt agradable, la veritat. A part de les sortides que hi havíem fet amb els meus pares, que la veritat és que eren moltes, eh?
I ja que has tocat el tema de l'esquí que el volia tocar més endavant, quants anys dius que va durar la
temporada aquesta? No, jo vaig estar allà un parell d'anys. És el que deia, amb adolescent, allò que tens ganes de fugir una mica de casa.
Monitor d'esquí, no?
Sí. I fugir una miqueta de casa i tastar l'ambient de muntanya, que sempre m'havia tret molt, a veure com era la vida en allà. I vaig descobrir un món molt diferent, fins i tot molt diferent del que m'esperava.
I com recordes aquella etapa?
Molt divertida. Jo diria una de les millors etapes de la meva vida. Sí, per fet això, que t'espaviles en un lloc que... És una mica com... fer un Erasmus quan estàs estudiant, no? Que sempre és una cosa que enriqueix molt. Doncs arribes en un poble que no coneixes ningú, t'has de buscar primer un lloc per dormir, encara que sigui el cap de setmana, però t'has de buscar un lloc per dormir, d'anar picant a les portes, escolta, tu tens alguna habitació per llogar, alguna cosa, són sensacions que jo crec que amb una edat s'han de viure, no? I després això, de conèixer molta gent nova, estar en un ambient de muntanya que em trobava molt còmode, i estar en contacte amb la gent, amb els xavals que els ensenyaves a esquiar, que els ensenyaves a fer cunya, això, ho recordo molt divertit, molt agradable.
Quina edat tenies quan vas...
19 i 20 anys. Sí.
És una edat bona per anar fer.
Sí, sí, sí. Prou faltar, ara hi tornaria, eh?
Això ja ho crec, que això tots hi tornaríem a 18 i 19 anys, eh?
De fet, tinc entès que encara esquies, no?, habitualment.
Sí, sí.
I t'agrada més anar-hi sol, acompanyat, com...
No, esquiar, sí, ostres, que el viatge és molt lluny, el Pirineu està molt lluny. I no, amb companyia, sempre amb companyia de qui sigui, de la parella, del meu germà, dels amics, de qui faci falta. I ara una de les coses que he anat provant últimament és l'esquí de fons. I trobo que és, vaja, no sé, un esport molt complet.
Nosaltres ho vam provar una vegada i no ens va agradar.
No us va agradar?
Sí, a mi m'encanta, a mi m'encanta.
No, vaig trobar, sí, una mica monòton, passa que...
El provar l'Alpi...
A mi m'encanta l'esquí de fons.
Posar-te dintre la via aquella, no arribes a un punt que et carrega una mica, sí. Sí, no?
Pots anar dintre la via o fora, eh? Pots anar dintre o fora.
Sí, ja. però sí. Bueno, vull dir, mira aquests dies que vam anar allà al port del Cantó, vam arribar a les pistes de Sant Joan de l'Erm, que venen de Sant Joan de l'Erm, que passen per allà, vam estar caminant un quilòmetre i pico caminant per allà, i la màquina ja fa les dues vies aquestes, no? Llavors et col·loques allà dintre i pam, i anar seguint, no? I això sembla...
Puges cims, baixes...
Vas per boscos, no és una pista, diguem, urbanitzada gairebé, com les pistes d'esquí alpí.
No t'esanimis, Eloi? No,
perquè tu tens aquestes ganes de provar-ho, no?
No,
ja ho has
fet. Ja fa temps sí? que ho hem anat provant, i la veritat és que m'ha enganxat molt. Sobretot això, per l'ambient que respira, és un ambient molt més tranquil. Clar, jo tinc la sort de treballar els caps de setmana, que vol dir que entre setmana a vegades tinc festa. I arribes allà, estàs pràcticament sols.
No hi ha aglomeracions, no hi ha cues...
També és veritat que és això. Hi ha estacions d'esquí alpí on tens poca sensació d'estar a la muntanya.
Sí, home, sí.
Però n'hi ha d'altres que encara mantenen aquest esperit muntanyenc, val? I a vegades cal saber trobar-les, cal saber trobar quin és el moment ideal per anar-hi. Per exemple, ara que vindrà el març i l'abril, que la gent ja desconnecta i ja vol anar a la platja de seguida, ostres, és un bon moment per estar a la muntanya, tant sigui en una estació d'esquí, a la muntanya, passejant, fent excursions...
No, és que si t'agrada la muntanya, tens una cosa com una altra. Ara, per practicar-ho, sempre, doncs, llavors et decantes el que t'agrada més.
Sí. Jo he trobat aquí un... A mi m'agrada combinar les dues coses, cap de setmana esquí alpí, un cap de setmana esquí de fons, és una forma diferent de gaudir la muntanya.
Sí,
I l'esquí de muntanya no l'has fet mai?
Mira, la veritat és que aquests dies, fa 15 dies o així, fent reportatges d'Espai Terra, ho vaig provar. Em va agradar. Sí, m'agradar. El que passa que tampoc no vull tocar més tecles.
Ara se'ns anirà fora pistes. Ja ho veig a venir, que se'ns anirà fora pistes.
Sí, vol dir.
L'esquí de muntanya s'ha de vejar molts allaus, eh?
Sí, és perillós.
També és veritat que m'agrada tenir les coses controlades, i llavors l'esquí de muntanya a vegades se m'escapa una miqueta l'àrea de confort, no? Allò que diria.
Toni, però amb ell no cal patir, perquè com que està en el corrent on poden haver-hi allaus, ell ja sap on té que anar perquè no n'hi hagi.
És traïdor a la muntanya, amb això no te n'has de refiar.
De vegades el provoques tu, allà, passant per sobre d'una placa.
De fet, tot preparant l'entrevista em va sortir algun vídeo teu.
Sí.
Que estaves amb una pala traient neu, que era com una pífia de l'APM, que et tiraves...
Ah, és veritat.
Dintre la neu, on era allò?
Això va ser uns directes que vam fer una vegada que a Baqueira van caure 2 metres de neu, i bueno, els matins vam anar a fer unes connexions allà, i ja saps el conill com és, no? Que d'anar buscant una mica, traient suc de qualsevol cosa, i quan es va acabar la connexió va dir: escolta, Eloi, tota aquesta neu que ens has explicat, no podries palpar-la encara de més a plor? Dic: posa-t'hi dins. I vaig dir: pues mira, sí, doncs vinga, m'hi poso dins, faig un forat i m'hi poso dins. Sí, sí.
Em va fer gràcia aquest vídeo. Ja no el recordava, el havia vist a l'APM, però...
Sí, és veritat, és un d'aquests que em van posar quan em van fer el pressing APM.
Això, el pressing APM era. Te'l van treure...
Allà.
Bé, incidirem una mica més amb l'esquí, abans de fer una petita pausa. Quina és la teva estació preferida, o la que més visites?
Mira, és el que comentava abans. A mi m'agrada aquestes estacions on es pugui respirar un ambient de muntanya, un ambient en... sense molta tonteria, per dir-li. Jo disfruto molt a Espot, al Pallars, està molt tranquil·let allà, els paisatges són fantàstics, una estació petiteta, pots repetir una i altra, després te'n vas al poble, estàs molt tranquil, i una altra que m'agrada molt és el Port del Comte. També hi ha un ambient molt maco i això, i respira muntanya.
I a Núria on hi has estat? No
ho
visites gaire? O
sí? No, sí, un cop o dos a l'any intento anar-hi encara. Sobretot això, les sensacions que tens allà quan puges amb el carrilet, descobreixes també una altra vegada la vall. És un lloc molt bonic.
Molt bé. Has tingut alguna anècdota així en la muntanya o en el món de l'esquí, així, una mala experiència, algun susto? Ara parlàvem de fora pistes, així...
A veure, en surts, sí, sempre en tens algun. Sobretot potser de Núria el que recordo més són els dies de torb. El fenomen aquest tots coneixeu, la muntanya.
Molt perit el torb.
És traïdor. I ja saps, aquesta zona de Núria, l'estació en si, l'estació d'esquí, és una estació molt petita, que ja portava 2 anys allà i les pistes les havien fet 1000 vegades. I t'enganxa el torb al mig de la pista i tens problemes, malgrat conèixer-t'ho com el palmell de la mà, tens problemes per arribar a baix.
Sí.
Potser són una de les sensacions allò una mica més d'angoixa, malgrat saber que estàs en un lloc controlat, que tu coneixes, que n'estàs segur de tu mateix. Imagina't si el mateix et pot passar al mig de la muntanya.
Sí, nosaltres ens hi vam trobar una vegada, a dalt
El Pla del Mantet. El Pla del Mantet,
sí.
Però de cop i volta,
A terra, el gel era punxegut, diguem, era... puntes de gel, i te les tallava i te les tirava a sobre.
Estrella.
O sigui, les arrencava i havies de buscar alguna pedra per amagar-te. I vam estar potser uns 20 minuts a darrere d'unes pedres estirats. El que passa que no sabíem si anar endavant o enrere.
Clar, fins que no s'aixeca una mica el torn, no?
Però
vaja, comença a fluixar.
Hi havia el problema que ens anàvem glaçant. Ens vam posar tota la roba que duíem a sobre, la de reserva, i al final vam dir, hem de sortir, i ens vam aixecar tots dos i vam recular enrere.
I això era fent esquí de muntanya, raquetes o...?
No, amb peu.
A peu, però
botes.
Es va girar molt de cop el vent, vull dir, no ho feia.
Es va girar de cop.
Hi ha gent que ha passat molt malament amb el torb, però hi ha gent que s'ha mort, que ha quedat allà arraulit i ha quedat cogat de neu.
Escapar-te d'allà, era difícil.
Bueno, no volia tampoc alarmar gaire
personal.
No, exacte. Bé, doncs ara farem una petita pausa i continuarem amb l'entrevista.
Perfecte.
She calls out to the man on the street. Sir, can you help me? It's cold and I'm nowhere to sleep. There's somewhere.
Continuem amb l'entrevista amb l'Eloi. Com que aquest és un programa de muntanya, ens agradaria saber quin va ser el teu primer cim, o que recordis el
teu primer cim. A veure, així si més seriós, jo diria que el Possets. Saps què passa? Que no ha estat molt de fer cims, eh? Vull dir, amb la meva família el que fèiem era, ara se'n diria trekkings, no? Passejades per la muntanya. Sí, senderisme i allò... fer quilòmetres, vull dir, agafar un dia, començar a caminar, a portar-te els entrepans i continuar la volta, I llavors després sí que va haver-hi una època, allò, quan vaig començar a fer muntanya amb els amics i això, que sí que hi havia més que s'engrescaven a fer cims, i vam fer el Possets, la Neto, alguns d'aquests. I ara torno això més aviat al trekking, Vull dir, a mi m'agrada més mitja muntanya que no pas alta, trobo que és més variada, no?
Ah, perquè aquests ja són una mica...
Sí.
D'altura.
No, però malgrat això, trobo que és... A mi m'enriqueix més el fet de passejar de trobar diferències de paisatges, de boscos, passar pels rius, una mica de prat alpí, no? Però si vas tan alta muntanya, trobo que t'ho perds una mica, això.
Potser t'agrada així més una ruta, podríem dir, circular, que no pas pujar i baixar, per dir-ho d'una manera.
No col·lecciono
pics. Exacte. No ets col·leccionador.
Però en quin et quedaries?
Si hagués de triar un pic.
Si tinguessis que tornar-hi.
Mira, aquest del Possets em va agradar molt, perquè precisament era per això, era molt variat. Perquè també era molt llarg, eh?
Molt maco.
Però tenies tot un tram de bosc de ribera, després un tram entremig, on hi havia tots el riu, la glacera...
Sí, un tros de
glacera. Hi havia una mica de nevero.
Quan hi vam anar nosaltres hi havia molt glaç.
Molt glaç. Aquell canal que et puja fins que
després
agafa la carena.
El canal fosc, eh? Allà la dent de Llardana.
Ara no, tant no et sabria dir. Vosaltres ho coneixeu molt millor tot això.
Bé, parlaves que amb la família éreu més de senderisme i d'això d'emportar-te el dinar. Per tu, quin menú t'emportes a la muntanya o quin t'emportaries? Ets més d'entrepà, de carmanyola?
Ostres, soc pràctic i entrepà.
Perquè a la colla del dimecres tenim una mica...
Una mica de tot, una mica de tot.
Joan el té... Jo quan vaig veure el d'en Joan ho vaig trobar bastant curiós, però es veu que és molt equilibrat.
El menú del Joan.
No, sí, un ou dur, una mica d'unes barretes de pa i llavors ganyips de tot tipus. De tot tipus, vull dir...
L'editorial de dilluns passat us vaig explicar com s'ha de fer un bon entrepà de muntanya.
Home, la veritat és que quan portes un entrepà i comencen a treure caparmanyoles, la gent del teu voltant foteu enveja, eh?
N'hi ha que sí, n'hi ha que sí.
Bé, doncs, tornem a parlar de l'Eloi com a meteoròleg. Recordes la primera vegada davant de les càmeres?
Sí. El que passa que va ser com molt progressiu. Sempre dic que si de cop i volta t'agafen de la carrera i et posen a presentar el Telenotícies migdia, t'agafa un cobriment, suposo, no? I en el meu cas va ser molt progressiu, perquè jo havia col·laborat a Ràdio Palau Solità i Plegamans, i llavors, bueno, la por escènica aquesta, doncs ja te la treus, ja agafes una mica de taules. Després vaig anar a Ràdio Flashback, em van contactar allà per fer les previsions del temps, i després va ser, quan vaig entrar a TV3, era per fer de becari, fer alguna substitució, posar les veus al 324, després un dia et diuen, calla, farem una prova, a veure si et pots fer pantalla, i apareixes a les 6 de la matinada del 324, i penses, bueno, aquí no em veurà gaire gent, i a poc vas fent fins que un dia resulta que estàs presentant el TN migdia. Fins i tot el primer TN, la notícia migdia que vaig fer, no el vaig fer des del plató, sinó que va ser un directe des de l'exterior. Cosa que crea un ambient una mica més agradable. A més era la muntanya, també era Sant Llorenç dels Ulls, al costat del Pantà de Vallès.
Això ho has fet diverses vegades, tu, eh? T'envien quan neva molt, allò neva i quan...
Ja els pico una miqueta per dir, escolta, que està nevant molt, què anem a fer un directe? Jo ja, quan veig que ja passen coses d'aquestes, ja agafo el cotxe i ja poso els guants, l'anorac, ho tinc tot a punt, el kit d'emergència que li dic jo, per si de cas. Llavors vaig allà, xinxo una mica el Tomàs, dic, què, anem?
Però quan esteu sobre el terreny, tu tens un monitor davant, no?, que veus...
Sí i no.
La pantalla?
Teòricament l'hauria de tenir. Però, clar, moltes vegades anem a llocs que estan al cul del món.
I llavors
no hi ha manera. O està nevant i no arriba la cobertura, vaja, no arriba el senyal. I des que hi ha TDT, el senyal costa més de que arribi amb monitors d'aquests mòbils, saps? I moltes vegades els directes aquests els fem amb una targeteta, que jo em faig un dibuix de cada un dels mapes. Faig un dibuix petitet amb cada un dels mapes, i llavors així me'n recordo la seqüència de totes les coses que van explicant. I estic 5 minuts parlant d'uns mapes que no veig.
Però llavors des de l'estudi et van seguint a tu, diguéssim, i et van posant el mapa que toca el que vas dient, més o menys.
Sí, tenim una escaleta, sabem l'ordre dels mapes, i si jo no em surto de l'ordre, doncs els mapes...
Escolta, jo vull fer una pregunta que és que us passa de tant en tant, però diria que en el teu company, hòstia, el Mauri diria que li passa més que quasi bé que ningú, que és els canvis aquests que a vegades que no s'us belluguen els planos, els mapes aquells no es belluguen, que porteu
la pera
aquella i que no es belluga i així. Jo diria que el Mauri es porta la palma amb que li fallin els això. A vegades jo no sé si és que li foten boicot algú d'allà.
Espero que no sigui ningú que li faci boicot. Saps què passa? Que nosaltres tenim un ordinador per fer una màquina, diem, per fer els pronòstics, per fer els mapes del temps.
Sí. I allà prepareu el que heu de dir.
Preparem el mapa, sí. El mapa que tu veus per la tele, l'hem preparat abans en una màquina i tu tens els sols, els núvols, tu decideix quin símbol poses. I aquesta màquina envia el senyal al plató del 324, al plató dels matins, al plató de l'espai del temps, del Telenotícies. Pots enviar el senyal a diferents platós, però aquest senyal has de computar. Tenim un aparell que selecciona quin plató va. I si resulta que vas al plató del TN i tens el commutador posat al 324, per molt que apretis,
per molt que apretis no salta.
I a vegades passa
això. I llavors hi ha d'anar algú que digui a veure corrent, que no us falla a vosaltres.
Si és que aquest algú ens coneix el commutador aquest, llavors ens ho canvia. I si no, doncs t'apanyes com pots i fas com si fos una crònica a la ràdio.
Ja.
Però ja ens muntem alguns recursos per sortir al pas.
I escolta una cosa, oi que hi ha una certa polèmica perquè hi ha alguns que fan el temps i no són meteoròlegs, són presentadors, senzillament.
Sí, això passa, però polèmica jo crec que no hi és.
No?
Cada televisió defensa el seu model. Nosaltres a TV3 sempre s'ha defensat el model de que el periodista, vaja, el presentador, sigui un professional de la meteorologia.
Sí.
Per tant, o és un físic o geògraf.
Mm-hmm.
I vaja, és l'opció que s'ha defensat aquí. Hi ha altres llocs que s'ha apostat doncs, per fer una informació doncs, més periodística i per tant doncs, tenen un professional de la comunicació que està donant informació. Moltes vegades també aquest professional o aquest periodista o el que sigui n'acaba aprenent tant de meteorologia com nosaltres.
Clar,
eh?
Clar.
I és respectable i el producte és bo també.
El que passa que vosaltres teniu un sentit pedagògic de la meteorologia que ho fa molt divulgatiu i fa que la gent s'hi enganxi, és a dir, la gent es poden perdre el teu notícies però mai es perdran l'estona del temps. Això jo vaja, es veu, jo ho sento a dir a tothom.
Sí, i a més ho vivim, tots vaja, en el cas
s'encomana, el vostre interès s'encomana.
A part de ser la nostra professió, és la nostra afició, intentem doncs transmetre.
A Catalunya el temps és molt seguit. Sí, altres països poden no, perquè sempre fan mateix temps, però aquí com que és tan variat, no, pues això també ajuda.
És veritat, que hi ha uns microclimes a Catalunya que és
impressionant.
Jo trobo que és molt difícil d'endevinar el temps, jo encara no sé com se'n surten, perquè hi ha uns microclimes molt diferents d'un lloc a l'altre.
Ara estava mirant el radar i veus unes pluges que dic, "Oi, això no sé si ho havia previst molt avui,
Jo està plovent ara fora,
Sí, jo crec que avui aquesta nit hi haurà quatre gotes, algun ruixat fins i tot.
Jo ho he ficat,
Sí, el temps.
Has encertat. Saps què passa? Hi ha una cosa aquí que... O sigui, ens interessa la meteorologia aquí a Catalunya perquè és molt interessant, perquè hi ha tempestes, perquè hi ha nevades, perquè hi ha tot. Però més enllà d'això, fixeu-vos que les aficions que tenim típicament els catalans depenen de la meteorologia. Aquí, tots vosaltres, per exemple, esteu mirant si dimecres
farà bo
o si hi haurà neu per anar a fer raquetes.
Sí.
Clar, això vol dir que ja ens estem interessant per si hi haurà prou gruix de neu, si farà vent o no. Mm. Esteu fixant molts paràmetres del temps. Quan arribi la tardor, mireu si hi ha bolets.
Clar.
Quan arribi l'estiu, potser, no sé si vosaltres agrada la platja, però hi ha molta gent que ens agrada anar a la platja. Tenim moltes aficions que depenen del temps. També ho fa el nostre país.
Quasi bé tot.
Sí. El nostre país doncs, té muntanya, té platja,
els
té tot. Els
bolets em porten boig a mi.
I després hi ha molts professionals que també estan interessats amb el temps, perquè la seva feina...
Els hotelers.
O simplement una persona que ha de conduir un camió i li fastidia que li plogui a sobre, tu. Sí. Jo crec que per afició, però també per interès propi, ens agrada la meteorologia, ens interessem pel temps.
I tant.
Bé, anem justets de temps, intentaré encabir una mica intentaré encabir una mica les preguntes i si no en deixarem per un proper dia poder-nos tornar a trobar. Et paren molt pel carrer?
A fer selfies?
sincerament.
Clar, jo fins ara vivia a Barcelona i a Barcelona tothom fa la seva. Allà no em parava ningú ni passa res. Sí que és veritat que quan vas en algun poble i com més petit sigui el poble, més tens aquesta sensació. Sobretot la gent del poble o d'aquesta població té la sensació de dir, ostres, què hi fa aquest a casa meva? Llavors t'ho pregunten. Llavors és quan et paren. Però no és, vull dir, puc fer vida normal. Anem a passejar per aquí Sant Feliu i veuràs que...
Jo em penso que els catalans no tenim gaire... No som gaire
acusats... Sí, d'així d'empaitar...
D'empaitar els famosos,
No, i tothom va de bon rotllo.
Fa fet que no, eh?
Sí.
Hi ha llocs que són molt més enganxosos que nosaltres.
Sí. No, nosaltres fem un paper diferent al que fa un famós. Nosaltres som populars, més que famosos som populars.
Sí.
I sempre ens toca fer un paper agradable, diguéssim, de cara a la càmera, de cara al públic. I poques vegades es posa la gent amb nosaltres.
Sí.
I en el cas que t'hagin parat, bueno, que t'han parat,
sí.
Algú t'ha esbroncat per algun mal pronòstic?
Bueno, és la conversa fàcil, no? Ah, no encertem mai. No saps si ho diuen en conya, si ho diuen en... Suposo que hi ha una barreja de tot, no? Però no, bronques serioses no me l'he trobat. Potser el més curiós que m'han dit, no té res a veure amb una bronca, eh? No m'han preguntat si era el fill del Francesc Mauri. Ostres, una falla mental.
O van veure un Francesc molt gran o...
No ho sé, alguna cosa no m'han acabat d'entendre.
I van confondre molts cognoms, eh?
Oh, qui no era això? Era tard? O... Sí, qui va preguntar?
Això era després del botellón.
Sí, ara.
Bé, abans parlàvem del cim que t'agradava més i així,
sí.
I de Racó de Catalunya, amb quina et quedaries? Au. De Raconet.
Ostres, és que...
Li poses difícil ara això.
Sí. Uf. Mira, ara fa poc...
N'has pogut comptar molts, eh?
Diguem comarca.
Amb l'Espai Terra,
també. Amb l'Espai Terra, ostres.
Diguem comarca, va.
Va,
quina comarca,
doncs.
A veure, mira... No és la meva comarca preferida, però sí que és veritat que aquests dies, i justament avui hem emès un reportatge d'un raconet que em va sorprendre molt, que és la Vall d'Aiguamoc, a la Vall d'Aran, que vam arribar fins als Banys de Tredors, i això a l'hivern, ostres, no havia estat mai allà, i era impressionant. Després també la Vall d'Aran, fent una sortida amb la família, amb un pare, amb un germà, un pare em va ensenyar un raconet que van conèixer amb ma mare, que era el... Coll de Baretja, que està molt a prop del coll de Portillon.
Baretja, a Portillon.
Sí, que és un racó fantàstic, és molt màgic. Sí. Potser també seria un d'aquests racons preferits. Tot i que sempre intento quedar-me a propet. Al Ripollès hi ha racons molt interessants. Al Solsonès, al Prepirineu, la veritat és que és una zona que potser coneixem poc i la veritat és que és molt agraïda.
Quan has de fer quilòmetres, ens quedem una mica més per aquí, eh? Doncs bé, se'ns ha acabat el temps... Gràcies per haver vingut aquí en directe.
Moltes
i esperem poder-nos trobar i continuar xerrant.
La xerrada, sí, home, de muntanyes i del temps no podíem estar parlant
pròxima.
Una bona estona.
A la pròxima vindràs pots venir amb el Dani.
Molt bé.
Fusteria Clapés Bustamante patrocina El Temps amb Pep Acosta.
I abans de marxar, com sempre, El Temps, hem estat parlant ja àmpliament del temps durant tota l'entrevista, però...
Pep, vigila que tens el professor davant.
Sí, per això avui no em puc equivocar.
No, has de finar.
Primer una mirada al passat, com sempre, dissabte, dia bastant ennuvolat i fins i tot van caure 4 gotes, eh? Màximes 12-13 graus. Mínimes 0,1 graus, bastant fresca el dia. I atenció, el diumenge, una vegada més el vent, diumenge matí, no sé si es va llevar l'hora algú.
Sí.
Déu-n'hi-do, vent que va tornar a bufar. Ja no sé quants cops ha bufat vent aquest... No, oi, aquest
Feliu,
ha sigut la passada.
Sant Feliu hi toca molt vent, és un lloc
sí, però jo no recordo gaire hiverns com aquest, de tant de vent.
Aquest hivern ha tocat nortades i mestralades.
Sí.
Sempre els hiverns es va repetint la mateixa situació, aquest ha tocat de nord i de vent.
Sí.
Déu-n'hi-do, cops de 50-60 per hora, he vist per internet, ja dic, l'enèsima ventolera d'aquest hivern. I atenció perquè va fer augmentar la fredor, però les temperatures no van baixar gaire, 12-13 graus les màximes, 1-2 les mínimes. I avui molt més sol, molta més suavitat, màximes 15-16 i mínimes 2-3. Fet aquesta mirada al passat, anem ja cap al futur, perquè atenció, aquesta nit està una mica ennuvolat, poder que eren 4 gotes, he mirat ara per internet que estava plovent per Empordà i això... No sabem si arribarà cap aquí. Si plou seran 4 gotes, molt poca cosa. I demà al matí ja sembla que no plourà. Tot el dia sol i núvols. Mínimes 0,2, entre 2 i 3 graus. I les màximes 12-13. Això, hi haurà núvols perquè és un front atlàntic que ve cap aquí. I atenció perquè tornarà a bufar vent. Demà mitja tarda a la tarda... Torna a bufar vent, no serà tan fort com el que vam tenir a desembre, potser serà com aquest diumenge 50-60, com a molt estirar. Dimecres, dia també de sol i núvols, mínimes 2-3 graus, no farà tant de vent i les màximes poder pujar una mica, 14-15 graus. Ara el sol comença a escalfar i al migdia ja es comença, sí, si fa sol,
es nota.
Es comença a estar bastant bé. I dijous continua aquesta mateixa dinàmica de temps, sol i núvols i temperatures una mica més altes, 14-15-16 les màximes i 2-3 les mínimes. I fins aquí el programa d'avui, se'ns ha acabat el temps. Moltes gràcies a tots, gràcies a Eloi. Ens trobem la setmana que ve. Adéu. When she was just a girl.